9 minuts per arribar a les 12 del migdia i encetar la tercera hora del Sant Cugat a fons. Abans de res, Sergi Alemany, hola, què tal?
Hola, molt bé.
Benvingut a les Cròniques d'en Casanovas.
Benvingut. No me les perdo, mai.
No, doncs avui les viuràs en primera persona. Avui tenim poc temps, tenim molt poc temps. Casanovas,
doncs
portes de viatge.
Comencem. Si fins ara ens hem quedat atrapats al gel antàrtic, ens hem marejat donant voltes pel món amb el vaixell i hem creuat l'Amèrica del Nord de costa a costa, avui ens desplacem fins a terres més càlides, però igualment inhòspites pels pioners de l'exploració. T'estic parlant, us estic parlant a vosaltres, de l'Àfrica, i per conèixer aquest meravellós continent he buscat un guia d'excepció que ja ens està esperant, i es tracta ni més ni menys que de David Livingstone, o altrament conegut també com el doctor Livingstone, un dels exploradors més llegendaris de l'època moderna de l'exploració. Què us sembla?
Fantàstic, tu.
Sí?
Com ho és, l'Alemany?
Conegut, conegut, Livingstone. Doncs som-hi, comencem. Marxem fins l'any 1813 a Blantyre, a prop de Glasgow, a Escòcia. Un cop situats en aquesta segona dècada del segle XIX, el nostre personatge d'avui, en David Livingstone, neix en el si d'una família molt, molt religiosa i culta, però amb molt pocs recursos, tan pocs que tota la família viu en un pis d'una sola habitació. Imagineu-vos com ha de ser això. Livingstone, amb només 10 anys, comença a treballar a una fàbrica de cotó, però tot i això no perd l'interès pels estudis i bona part de la culpa és del seu pare, amb qui mantenien acalorades discussions i debats sobre ciència i llibres de viatges. Compte aquí que ja comença el coquet. Uns anys més tard, quan Livingstone ja tenia 20 anys, el seu pare va portar a casa una propaganda de doctors missioners que havien anat a la Xina. Doncs ja us ho podeu imaginar, això. Si el noi des de petit li havia interessat la ciència, els viatges i a sobre ara podia predicar la fe catòlica, es tractava d'un còctel massa temptador per un noi de només 20 anys. Així que el jove Livingstone va veure clar el seu futur. Ell també volia viatjar a terres remotes i es va posar a estudiar medicina i teologia a consciència, treballant encara a la fàbrica per pagar-se els estudis i finalment, el 1938, amb 25 anys, marxa a Londres per intentar entrar a la London Missionary Society i efectivament és acceptat, com no podia ser d'una altra manera, per formar part d'aquesta comunitat de missioners. Allà s'acaba de formar i té molt i molt clar que el que vol fer és anar a muntar la seva missió a l'Àsia i més concretament a la Xina, però capricis del destí, esclata una guerra a la Xina i l'obliguen a canviar d'indret, i aquest no és un altre que l'Àfrica. La seva estada comença a Kuruman, a Sud-àfrica, el 1940, però Livingstone és una ànima inquieta i no acaba de trobar-se còmode en aquesta zona i decideix buscar un altre lloc més adequat per realitzar la seva missió. Així que va viatjant a través del continent africà, coneix la cultura de les diferents tribus i així com també a diferents missioners que ja estaven fent la seva feina allà. I en coneix alguns de molt, molt especials, tant que el 1944 es casa amb Mary Moffat, que era la filla d'un missioner a Botswana. En aquest cas, com podeu imaginar, no va cal altre fer viatge de noces, perquè podíem dir que tota la seva vida va ser un viatge amb si. Amb Mary van tenir fins a 5 fills durant els seus viatges pel continent africà. 5 fills, que es diu ràpid per l'Àfrica.
Per Àfrica més, eh?
Exacte. Ostres. I és que és això, deixeu-me destacar que en aquella època l'Àfrica encara era un gran enigma per l'home blanc, que amagava grans, grans perills i hi havia territoris completament desconeguts. Sense anar més lluny, durant els seus primers viatges de Livingstone, el va atacar un lleó que li va deixar força malmès al seu braç esquerre, que això ho va arrossegar durant tota la vida, però se'n va aconseguir sortir.
O sigui, no tothom es barallar amb un lleó.
Exacte,
eh?
O sigui, que déu-n'hi-do, i sobreviure, eh? Que aquesta és l'altra. Livingstone i la seva esposa es van guanyar molt ràpidament el respecte de les tribus on anaven, ja que no només predicaven l'Evangeli, sinó que, sobretot, duien a terme tasques de doctor, i la seva esposa també ensenyava a la gent a llegir i a escriure. Però què passa? Malgrat que Livingstone no abandona la seva fe cristiana, ni molt menys, podríem dir que li comença a cridar massa, massa l'atenció el tema de descobrir nous territoris. Això de viatjar li ha agradat i molt. I en comptes de sentar-se en algun indret per muntar la seva pròpia missió, diu, saps què? Això m'agrada, doncs seguim cap aquí. Així que el 1952 decideix enviar a tota la seva família cap a Gran Bretanya per poder-se dedicar amb calma a la seva tasca d'explorador.
Ja sense lligams, sense responsabilitats. Escolta, i res.
Ja ho tenim perfecte, doncs saps què? Anem a viatjar. Sí, sí. I és que entre el 1952 i el 1956, Livingstone va realitzar un viatge de costa a costa a través de l'Àfrica, que dit així sembla molt poca cosa, però va anar des de l'oceà Atlàntic fins a l'Índic. I com era d'esperar, com sempre en aquestes històries, va ser un viatge penós a través de deserts, rius. A més, els va sorprendre l'estació de les pluges, els van quedar sense articles per bescanviar amb els diferents pobles on anaven i es van veure obligats a abandonar les canoes amb les quals viatjaven. Però per si no fos poca cosa, el 1954, a la costa d'Angola, arriba Livingstone molt i molt malalt de malària, però es nega rotundament a pujar cap vaixell rumb a Gran Bretanya per curar-se. es recupera durant 4 mesos i au, Sant Tornem-hi, que no ha estat res això. Emprèn un nou viatge cap a Botswana, on tarda un any en arribar i aconseguint obrir una nova ruta de camí. Però, ansiós de descobrir nous territoris, diu Tornem-hi, reemprèn la marxa el novembre del 1855 cap a Moçambic, just a l'altra banda de l'Àfrica, i aquí, companys, és on fa un dels descobriments més grans, ja que es topa amb unes colossals cascades que eren conegudes pels nadius com Fum i Tro, pel seu aspecte sobrenatural, que Livingstone les va anomenar Cascades Victòria en honor de la reina d'Anglaterra. Després d'aquest gran descobriment i 4 anys després, diu, saps què? Tornem a casa a veure com està la família i decideix embarcar-se de nou cap a Gran Bretanya.
I ara, ara potser, no?
Sí, no, anar a veure una mica els fills, la dona, a veure, què heu fet?
Crec que no li agradava massa el clima que hi havia.
No. Arriba al port de Southampton i allà és rebut com un autèntic heroi. La seva fama s'havia extès per tota Gran Bretanya i sense que ell ho sapigués se li va concedir la medalla dels fundadors de la Royal Geographical Society, va ser anomenat cònsol anglès i fins i tot va ser rebut per la mateixa reina Victòria. Livingstone va aprofitar aquest moment de fama per escriure un llibre que va ser un best-seller i per recaptar diners pels seus propers viatges que no tardarien gens en arribar. Va passar per casa, va fer allò, dos petons a la família, com esteu, tot bé, perfecte.
Canvi de roba.
Exacte. Va rebre l'encàrrec del govern britànic per una nova expedició i, naturalment, Livingstone què va dir? Doncs va dir que sí.
Parteixo.
Exacte. Però aquest segon viatge, Livingstone va decidir, després suposo de renyir una mica amb la dona, endur-se la seva dona i el seu germà. L'expedició però va ser un cúmul de desgràcies. Primer de tot es van inventar una espècie de vaixell de vapor que no va funcionar en cap moment i va fer més nosa que servei. Fins i tot li van posar un sobrenom que era l'asmàtic pels seus problemes que tenia en el motor de vapor. Sí. Van arribar unes cascades que en el seu primer viatge no havia vist, eren completament infranquejables. L'expedició es va començar a revoltar, la gent que hi havia allà no ho veia clar. Livingstone que sí, que no. Bé, van prendre un altre camí. La meitat de dels expedicionaris van ser expulsats després d'aquestes desavinences i van decidir baixar pel riu Zambeze, i aquí va ser una baixada pel riu dramàtica, ja que Livingstone va perdre el seu germà ni més ni menys que en aquest descens pel riu i també bona part de l'expedició. Però les desgràcies no acaben aquí, és que malauradament a l'abril del 1862 Livingstone es va assabentar de la mort de la seva esposa, de Mary, que havia fundat una missió a la ciutat del Cap i que moria a causa de la malaltia de la disenteria.
També carava.
I tant. I abatut per la fracassada i tràgica expedició, Livingstone torna a Londres el 1864, 6 anys després. Allà és rebut completament diferent que la primera vegada. Cap mena d'honor per Livingstone després d'aquesta expedició que malauradament va costar tants diners i va acabar amb tantes vides. Livingstone torna a l'Àfrica, allà s'hi passa molts anys, la gent el dona per perdut, es nega a tornar a Gran Bretanya i finalment Livingstone, tossut de mena, que volia descobrir el naixement del riu Nil, va morir el 1973 a l'Àfrica. El seu cos el van transportar dos dels seus criats fins a l'abadia de Westminster, des de Moçambic fins a l'abadia de Westminster, jugant-se la vida, i allà va rebre un funeral com era d'esperar, molt multitudinari.
El que es mereixia, Casanovas. Moltes gràcies, tu.
Vinga.
Adéu.